partir d'ara tindràs un espai de retrobament a Ràdio Falset.
Retrobament amb tots aquells que per un motiu o altre van marxar de la nostra comarca cap a altres països.
Volem xerrar amb ells.
Per tal de que ens expliquin les seves vivències i que la nostra trucada els apropi a les seves arrels.
A partir d'ara, a Ràdio Falset.
Del Priorat cap al món.
Benvinguts a Del Priorat cap al món. Avui estem amb el Joan Grifoll, de Suïssa.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la introducció i a la nostra sintonia, un mes més ens presentem aquí els de la gent del Priorat cap al món, que sempre us intentem acostar algú de la nostra comarca cap aquí, cap a les zones de Ràdio Falset. En aquest cas no parlarem amb una persona de la nostra comarca pròpiament, però sí un descendent de la nostra comarca, ja que el seu pare vivia al Molar ja fa una colla d'anys. Es tracta del Joan Grifoll. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Doncs bé, Joan, si et sembla, per començar, ens agradaria que ens situés, per situar-nos una mica, ens parles una mica del teu pare, que era la persona, diguéssim, que estava arrelada a la nostra comarca, i ens expliques una mica com va ser que ell va marxar d'aquí, del Molar en aquest cas, per anar-se'n a viure en aquest cas, concretament a Barcelona.
Bueno, jo en principi he tingut a fer una mica d'imaginació per la història del meu pare, però per el que he pogut resumir totes les informacions que tinc, pues és que el meu pare era el fill més gran d'una família de cinc fills, i a l'època justament a l'època de la Guerra Civil, pues bueno, havia, diguéssim, una problemàtica en tot el país, en tota Catalunya, i més o menys la gent pues intentava pues buscar-se una mica la vida. Aleshores ell, intranquil una mica, pues després que acabada la Guerra Civil, ell se'n va a Barcelona. Se'n va a Barcelona, es casa i fa la seva vida a Barcelona. Ell formava una família un tant especial, perquè tant ell com el seu germà, el tal José Grifoll, eren a més de tenir una afició, que era la música, i els dos eren molt bons trompetistes. De fet, el germà, el meu tio, que era el José, va ser un personatge famós al Molar, on van créixer els dos, perquè va formar una orquestra i va estar per tot el món, voltant pràcticament sempre amb un circa. I el meu pare, pues, bueno, aquesta afició li va quedar com un segon terme. Ell el que va fer és, professionalment, es va desenvolupar a Barcelona, i després, pues, com a segon, diguéssim, ocupació, recordo que els dissabtes i diumenges pues, s'anava amb la seva orquestra, tocar pels pobles de Catalunya, no? I jo, pues, que era un nen petit, pues, l'acompanyava sempre, no? Això era una mica la història, no? Llavors, doncs, el germà petit d'aquests cinc germans és el que al principi es va quedar establert al Molar i va, pues, en principi, pues, va continuar, pues, tot el que va ser el tema de cuidar la casa i de les terres, i tenien, pues, vinyes i oliveres i tal. I, bueno, pues, això va ser una mica la història.
I en aquest cas, pues, el teu pare és el que se'n va a Barcelona, a l'any 39 aproximadament,
sí,
i
sí.
A l'any 48 és quan neixes
sí,
en aquest cas a Barcelona.
El meu germà, ell tenen un fill, al cap d'un any es casen el 39, és interessant que es van casar dues germanes amb dos germans, és a dir, el Josep Grifoll es va casar amb la meva tia, que era, i la germana de la meva tia es va casar amb el que va ser el meu pare, no? O sigui que, de fet, la meva cosina, que viu a Barcelona, pues, ens diem els mateixos cognoms, Grifoll, Oriol, no? Doncs, aleshores, doncs, efectivament, ells es casen el 39, el 40 neix el meu germà, que desgraciadament, pues, fa 5 anys es va morir, i uns anys després, pues, jo m'imagino que, no sé per què, però ha sigut possiblement una casualitat, pues, nesco jo. I nesco jo, diguéssim, al barri de Sant Andreu. Ells primers havien estat visquent a la zona del carrer Ample, perquè el meu pare treballava a una empresa en aquella època dels més importants que hi havia, la Maquinista Terrestre i Marítima. Segurament per assumptes de feina el traslada a Sant Andreu, i aquí és on comença a dir la meva història. No? Jo nesco l'any 48, al setembre, en el centre de Sant Andreu. Sant Andreu, una barriada en aquella època, pues, obrera i una mica pues, pràcticament de centrada de lo que era el centre de la vila. No?
I recordes una mica, suposo que ara és molt fàcil anar hasta el Molar, perquè ho tenim, si estàs, sobretot si estiguessis a Barcelona, ho tens propíssim, no? Però aleshores, evidentment, viatjar hasta un poble com el Molar, pues, era complicat, entre altres coses, pues, era agafar el tren, però abans d'agafar el tren pues, tenia que agafar altre tipus de vehicles, per tant, anar al Molar era molt més complicat que no passar ara, sobretot en quant a hores de viatge.
No,
però tu de fet, anaves, et recordes anar al Molar quan eres petit?
Sí, per supost, pues, cada vegada una aventura, perquè bueno, nosaltres solíem anar pues, tots els anys, almenys tots els anys recordava jo les vacances d'estiu amb els meus pares, i recordo pues, aquests viatges amb el tren que eren verdaderes aventures. Havien de canviar, jo sé que havien de canviar les màquines i havien de posar els aigua, no sé, per Sant Vicenç, i després hi havia uns túnels horrorosos que acabaves totalment fumat. Després el recordava també molt bé, pues, clar, perquè per arribar al Molar, efectivament, jo no sé si allà hi havia un auto de línia, recordo, però aquest auto de línia normalment, no sé, devia sortir una vegada cada aquests dies i no a les hores que llevaven el tren. Aleshores, des del viatge al Molar, pues, normalment sabien ser amb taxi, un taxi organitzat, i bueno, tot era una espècie d'aventura, però una carretera que recordo que en fi, que era bastant... bastant emocionant amb totes les curves i que sempre veiem animals que se'ns cruzaven, conills, i era per un criu com jo, era sempre espectacular, no? Vull dir, era fer, com avui en dia m'imagino fer un viatge quan vaig a veure la meva filla a Sydney, no? Que sempre sí, també és
de ben segur que tardàveu entre una cosa i una altra, tardàveu una colla d'hores, segurament gairebé 10-12 hores entre una cosa i una altra.
Segurament, perquè clar, des d'anar a Sant Andreu a l'estació de Sants, que no existia, era l'estació de França, recordo, això, pues, clar, també era un episodi, no? I després els trens, recordo que eren els trens pues, de centos de fusta i un fotimer de gent d'entrar i pujar gent. I era, ja dic, una aventura, no? Una aventura, sí.
Però de ben segur que hem acabat quan arribàveu al Molar, que s'estàveu bona part de l'estiu, segurament per allà, pues, suposo que la gent que està a la ciutat ha acabat d'estar al poble, que estàs com a més lliure, com a tens, pots anar més cap aquí i cap allà, pues, suposo que ho devíeu valorar molt.
No, de fet, l'estar al Molar era per nosaltres un canvi brutal de forma de vida, d'estar en una ciutat que ara que ha sigut un barri que no hi havia tant trànsit com el centre de Barcelona, pues, lògicament el Molar era l'esplai, no? Allà jugaves amb quatre pedres per terra, anaves a la font a buscar aigua, ajudaves els teus tios, perquè en aquella època pues, lògicament no hi havia aigua corrent, havies d'anar a buscar l'aigua a la font, es rentava a la font, vull dir, es anava amb la mula d'excursió, amb el carro, era realment, jo penso que recordo aquests anys molt, no sé, amb una gran un gran carinyo, no? Un gran carinyo. Amb molt poc ens ho passàvem molt bé, no? I després és això, no, et feies en seguida molts amics i clar, tu eres una mica l'estranger, no? I clar, doncs, també volies presumir una mica d'estranger i bueno, les tonteries dels nens, no?
Bé, si et sembla, un cop fet una mica el record de la teva infància al Molar, en el qual encara hi vas de tant en tant, si et sembla,
sí,
parlem
sí,
una mica
sí,
si parlem una mica de tu després estudies i explica'ns una mica com comença el teu món professional i per què acabes decidint-te per marxar cap a Suïssa, que és on estàs actualment,
i
entremig ja parlarem de que has anat a altres països, però bé, explica'ns una mica això.
Però, bueno, sí, de fet, el tot, o sigui, el meu pare mort desgraciadament molt jove, als 60 anys, i jo, pues, clar, sóc encara, estic acabant l'escola, tinc 16 anys, i es presenta una situació a casa, pues, en aquella època pues, no hi havia quitar totes les avantatges socials que hi ha avui en dia, no? I llavors doncs, pues, automàticament pues, tinc de començar pues, una mica pues, a ocupar-me de contribuir a l'economia de casa i em poso a treballar i estudiar per les nits bueno, pues, com en aquella joventut, diguéssim, en aquella generació, pues, vam de pencar bastant, no? Però hi havia bon treball i es trobava fàcilment i es combinava bé, era una diguéssim, no sé, una mica el plaer, els estudis i el treball era algo que era bastant habitual, no? I bueno, pues així passen els anys i després pues que el tema de Suïssa, pues bueno, jo o sigui, vaig professionalment vaig avançant, formo també amb llicència en organització industrial i finalment pues bueno, trobo unes feines bastant interessants a Barcelona i finalment l'última feina treballo com a consultor d'empresa i volto per tot arreu d'Espanya, agafo molta experiència perquè tinc d'organitzar contínuament petites i mitjanes empreses i arriba un moment que aquest tipus de vida, jo entretant em caso, o sigui, els 70, els coneixo els 71, una... Bueno, poder fer només un petit parèntesis, a més algú molt curiós de la nostra joventut en aquella època, hi ha l'invasió de turisme a Espanya, no? I tot això pues, pels jovents pues, dels 18 als 20 i tants anys pues, és un al·licient, és algo, això d'aquestes noies estrangeres que venen a Espanya a passar-s'ho bé i a veure... Pues, bueno, forma una part d'una mica de les nostres activitats en aquella època. I amb una d'aquestes trobades amb noies estrangeres, pues, jo conec la que després farà la meva dona, que és una noia suïssa que ve a Espanya, concretament a Barcelona, a aprendre l'espanyol. I, bueno, pues, té tanta mala sort que al cap de dues setmanes de Barcelona pues, ja ens coneixem i jo ja me'n dono compte que és la persona que...
La teva mitja taronja.
Que sí, que això un ho nota tan ràpid que vaig dir, ara has de canviar el xip, has de canviar el teu ritme de vida, el teu sistema, i efectivament pues, em dedico totalment a aquesta noia. I pràcticament en aquella època, pues, bueno, l'any 70, el coneixo l'any 71, que ja fa, pues, fíjate, que ho ha fixat 41 anys,
sí,
no?
Pues sí.
Pues, es desenvolupa una relació molt ràpidament. No sé si és bo dir-ho, però avui en dia crec que ja és una cosa habitual. Al cap de poc temps ja fem vida comú i decidim l'any 73 pues, casar-nos, no? L'any 73 es casem sí,
farà bueno, pràcticament vida... 40 anys.
Perdona?
Farà pràcticament 40 anys.
Pues fixa't, sí, veiat l'any que ve farà 40 anys, no? Uh-huh. Bueno, pues que el ser ella suïssa, pues d'alguna forma clar, a mi m'obre un nou món, pues viatgem dues o tres vegades a l'any a visitar la seva família i tal. I començo a veure que Suïssa és un país realment que ofereix pues, qualsevol, tant professionalment com a nivell personal, pues, en aquell moment pues, moltes avantatges per una persona inquieta com jo era. No? El treball que tenia era un treball que era bastant agotador, era això del consulting està sempre molt baix amb molta pressió i finalment estàs contínuament viatjant. Portàvem una vida pràcticament d'un matrimoni de fi de setmana, i això pues, en si pues, porta els seus dies també, de que finalment, pues, vulguis o no vulguis, pues, pues, bueno, tot és flors i violes al fi de setmana, però finalment no hi ha una
relació...
Finalment
em cansa molt tot aquesta relació.
Sí. Total, que vaig posar fi a aquest tipus de vida i llavors pues, vaig fer un canvi radical i una de les oportunitats que se m'oferia era anar a Suïssa i fer una experiència personal i professional. I amb l'ajuda dels pares de la meva dona pues, trobo feina, tinc escrit més de 50 demandes i finalment pues, trobo una feina pues, pràcticament del que estava fent a Espanya, no? Diguéssim, el que seria organització industrial i de fet trobo una feina en una empresa de les més importants de Suïssa, un gran holding, un conglomerat d'empreses que tenien pues, activitats en diferents sectors, des de lo que sigui sabateria i pell, immobiliàries, hotels, fàbriques de màquines herramientes, fàbriques també de material militar, avions, en fi, una empresa espectacular, més de 30.000 empleats, 32 empreses arreu del món, i em decideixo pues, per fer aquest salt, no? L'any 70, final del 78, ens anem cap a Suïssa, i al principi, el gener del 79, pues, començo amb aquesta empresa.
Jo el veig, i el que em vas explicar una mica al correu que em vas enviar és que a partir del treball en aquesta empresa fas diferents estades en països i comences concretament per una estada d'uns quants anys a l'Iraq.
Sí, bueno, de fet, no va ser exactament així. O sigui, jo, aquesta feina, en principi, era una feina que estava prevista que jo fes un període de formació i d'introducció a Suïssa, i després, doncs, que jo me n'aniria amb la meva dona, ens aniríem amb un projecte. Era una empresa era un departament d'aquesta empresa que es dedicava a projectes en mà. És a dir, per països, anem a dir, que estaven en desenvolupament, no? En aquell moment estaven treballant amb Argèlia. Argèlia, amb els suïssos els hi donava, els suïssos els hi muntaven, en principi, un projecte, una fàbrica, des d'un terreno, els argelins posaven el diner i el terreno, i els suïssos el que feien eren anaven allà, els hi construïen una fàbrica, els hi contractaven i formaven el personal argelí amb la tecnologia que els hi transferirien, enviaven una sèrie d'experts o especialistes europeus que serien els que farien, diguéssim, la formació de tot aquest personal en totes les diferents branques, no? O sigui, i llavors, doncs, clar, tot això i aquests projectes els havia de posar una organització, i aquesta organització començava escrivint uns manuals d'organització en tots els diferents temes, no? Des de producció, planificació, control de qualitat, magatzems, biblioteca, administració, finances, etc. No?
Joan, i d'aquests dos viatges, perquè ens agradaria encara poder parlar de Suïssa, que és on vius actualment, que d'aquestes estades a Argèlia primer i a Iraq després, Iraq, sí, suposo que són unes estades que realment és un canvi de cultura importantíssim, perquè al fi i al cap anar a Suïssa és una mica cultura europea, per entendre-nos, però clar, te'n vas a Argèlia o a Iraq i allí evidentment és uns canvis totalment de cultura, de vestir, de clima segurament, i de tot plegat, hi ha alguna cosa que recordis especialment d'aquests dos llocs?
Hombre, de fet, o sigui, quan, esclar, estic parlant ara de l'any de fa quasi 30 anys, no? Aleshores, les diferències encara eren més abismals. Si en aquella època, des de Suïssa, a Espanya hi havia una diferència brutal, imagina't en països que estaven encara molt més enrederits que Espanya, no? Aleshores, anar a Argèlia era realment, anar al tercer món, no? I, clar, cada vegada era una experiència, des de que entraves a la frontera i després no tan sols cultural, sinó religiosa i a viure en unes condicions realment molt, molt simples, perquè aquests projectes estaven en zones que volien potenciar i aleshores estaven molt, molt allunyades de lo que era la capital, no? O sigui, per arribar a aquests pobles sempre era una aventura. I després, en aquestes cultures, en aquella època, clar, només podies consumir el que el país donava. O sigui, l'alcohol era complicadíssim, per trobar una cervesa o una botella de vi, havies de fer 400 quilòmetres, no? I el confort no existia, un calor impressionant, no? Perquè estaves ja a la vora de lo que era la zona ja desèrtica. I després, jo recordo que algun de les estàncies estava en un hotel que estava justament davant d'una mesquita, i clar, vull dir, cada matí, a les 4 del matí, estava despertat pel imant, no? que amb uns altaveus impressionants perquè se sentissin des de tota la regió, estava fent les seves oracions. O sigui, tot era molt, molt, molt realment nou i molt interessant, no?
I molt diferent.
Una experiència, sí, molt diferent, totalment diferent, però a més, és que no sé, era com anar i tornar de 30 o 40 anys endavant enrere, no? Anaves a Suïssa, després anaves a Irà,
Argèlia o a Iraq.
I esclar, era un pas. El següent projecte que van ser ja a Iraq, ja va ser una altra cosa, perquè ja Iraq era un país que tenia molt més recursos i venia, és un país d'una altra, diguéssim, una altra cultura. Si és com els països del nord de França, el del nord d'Àfrica.
Ja, en aquella època
És...
vas enganxar la guerra també
Bueno,
d'Iraq.
clar, sí.
Irak
Bueno,
contra
sí.
Iran.
Concretament a Iraq va ser quan estava en plena guerra entre Iran i Iraq, no? En aquella època Iraq estava molt, molt, diguéssim, protegit per tots els països europeus. Doncs ja veies material bèl·lic, doncs, des dels americans, els francesos, els anglesos, tothom apoyava en aquella època l'Iraq per, diguéssim, neutralitzar l'Iran, no? I, clar, això, un país que està en guerra, doncs, vulguis o no vulguis, tu ho sents. O sigui, no et pots bellugar, uns controls molt, molt durs i després, doncs, tota una inseguretat total perquè, clar, qualsevol cosa que et passés o qualsevol incident o accident, el primer que feien era treure't el teu passaport, ja no podies sortir. O sigui, allà hi havien companys que estaven bloquejats des de feien alguns anys perquè havien tingut, doncs, un accident o alguna cosa així i, no, i els havien tret el passaport. Jo cada vegada que arribava al projecte, el jefe de projecte iraquí, ell em deia: «Senyor Grifoll, yo creo que usted esta vez va a tener problemas para salir porque usted lo necesitamos aquí».
Però bueno,
Hosti.
al final podies acabar
No
sortint després de
fotis,
totes
no
aquestes
fotis.
vicissituds. Si et
Sí,
sembla...
era que ara va una aventura, perquè clar, tu per entrar necessitaves un fotimer de visats, no? Però és que quan tenies de sortir també, si no donaven el visat de sortir, tu no sorties. I aleshores imagina, no? Vull dir, sempre patint de, ai, 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 et deixaran sortir o no et deixaran sortir. Després, clar, l'aeroport de tant en tant estava tancat perquè l'estaven bombardejant. Cada dia al matí saltaves del llit de sobresaltat perquè tiraven un coet aquests els iranis i, clar, aquella precisió que tenien, que era quilòmetre més, quilòmetre menys, qualsevol dia et podia haver caure
Feia
sota
molt
casa.
respecte. Evidentment, estar en una guerra sempre fa respecte
No,
i les guerres,
és
com més cap aquí, se suposa que les armes són més mortíferes, se suposa.
ja, afortunadament, en aquella època no tenien encara els materials d'avui dia, no?
Sí. Això
Però
estem
cada
parlant
vegada,
de fa
per
30
escapar d'allà,
anys.
tenies que tenir un pla més o menys per si no, si l'aeroport estava tancat, per sortir, potser, per cotxe, jo que sé, per la frontera, jo que sé, si era de Síria, no sé on era. O sigui, jo havia fet les mil i unes, i passar-me hores i hores i hores i canviant els vols d'un a l'altre, i una vegada tornava per Istanbul, l'altra vegada per Atenes, per on fos, no?
Vaja,
I...
tot plegat com per escriure un llibre.
Bueno, sí, de fet va ser una experiència professional. Tot professionalment sempre ha sigut molt bona, perquè clar, vull dir, el fer la instrucció d'altres cultures i tal, doncs, és molt important, i conèixer altres països, però per altra part, doncs, bueno, ja ho he fet, no? Vull dir, no, ara és un, diguéssim, un capítol de la meva, un capítol de la meva vida que el tinc fet, no? Vull dir, ara quan veig que molts diuen: «No, me'n vaig cap a, jo què sé, cap a Marruecos i a Túnez, tots els països», dic: «Bueno, sí, gràcies, jo ja ho he fet,
Ja ho
això
has
ho he
fet.
fet de molt a la bona, no?».
A partir d'aquí, a l'any, en quin any tornes, diguéssim, per establir-te definitivament a Suïssa?
Bueno, de fet, jo el que faig és vaig estar no, no, el meu lloc segueix sent a Suïssa, i el que faig són viatges de temporades, no? O sigui, no acabo mai de quedar-me, diguéssim, un període llarg en aquests països, no? Perquè de fet, el meu treball bàsic el tinc de fer a Suïssa, no? Que és on tinc diguéssim, tots els mitjans i tal, eh? O sigui, jo vaig fent estatges, pues, que van variant, d'entre un mes, 2 mesos, etc, no? O sigui, de fet, quan s'acaba tot això, perquè canvio de feina, aleshores, doncs, jo m'estableixo ja definitivament a Suïssa.
Parlem de quin any,
Sí,
aproximadament?
bueno, doncs, i sobre el 85, és això, serà un període de 5 anys, més o menys, que passa això.
I a partir d'aquest... Bueno, parlem una mica de Suïssa, perquè Suïssa, des d'aquí, des de Catalunya, tenim les imatges bucòliques dels Alps, de zones verdes, que segur que hi són.
Sí,
Però
sí,
bé,
sí.
una mica ens agradaria que, des de la teva perspectiva de català, de prioratí i de català, parlessis una mica de quines impressions tens de Suïssa, de la gent de Suïssa, de l'idioma, quines dificultats has tingut amb la qüestió d'alimentació, quines coses trobes en falta o quines coses t'agraden més d'on vius, una mica, pues, la teva experiència de la teva estada a Suïssa.
Sí. Bueno, clar, quan faig el canvi de Barcelona a Suïssa, això ja és un canvi brutal, passar d'una ciutat, una vida de ciutat, a una vida, diguéssim, amb un poble d'uns 5.000 habitants, que està ubicat a sobre uns 20 quilòmetres de Zúric, no? I que està just amb un llac d'uns 18 quilòmetres més o menys de perímetre, doncs per això ja és fer un canvi, pues, de canvi de vida brutal, és passar una qualitat a un món de silenci, de neteja, bueno, és una i d'organització, o sigui, tot funciona, els trens venen al minut, els tramvies i els autobusos tenen els seus plans horaris i no fallen, o sigui, tot està coordinat, no? Llavors, clar, de fet, la teva vida, pues, sembla com que, no sé, com que tu hagis, li guanyis, diguéssim, el teu dia, li guanyis un parell o tres d'hores només, no? Perquè, vull dir, no perds temps, no? Ni d'esperes, ni de coordinació, ni de res, no? Això ja és el primer impacte, no? Després l'impacte professional. La teva professional és que tu tens uns mitjans increïbles, no? Vull dir, tu tens el teu propi despatx, amb el teu ordenador, amb totes les teves coses, coses que en aquella època, avui en dia són normals, però en aquella època pues, no era normal a Espanya, no? Aleshores, clar, l'eficiència de la teva feina, pues, bueno, tot el que tu, de coneixements que tu tens, el li treus molt més rendiment, no? Això també és l'experiència professional. Més gent molt sèria, vull dir, amb la feina, això sí, clar, lògicament, pues, puntualitat, has de començar a entrar una mica a les normes, són gent pues, que, bueno, pues, que tenen tot està perfectament, diguéssim, establert, no? O sigui, tu quan entres en un pis de Suïssa, pues, ja tens unes normes d'actuació, que tu només es pots, segons quines hores de la nit no et pots dutxar ni fer sorolls, al migdia has de respectar el descans i no pots pues, fer tres feines a casa que facin soroll amb la màquina de ladrar, etcètera, etcètera. No? O sigui, són coses molt, 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 molt diferents que la nostra cultura llatina, no? Però que en el fons, pues, bueno, si les respectes, veus que els altres les respecten i després pues, te'n beneficies i, bueno, i pots viure també així, no? En quant a l'impacte que em deies de l'idioma, doncs, bueno, jo vaig tindre la sort de que, abans de conèixer la seva dona, jo havia començat ja a Barcelona a estudiar l'alemany, no? Havia anat al Goethe-Institut i havia fet ja uns cursos, diguéssim, almenys per un nivell, anem a dir, inicials d'alemany. Clar, conèixer la meva dona, doncs ja m'hi poso molt en sèrio i quan arribo a Suïssa, les primeres coses que faig és, lògicament, em matriculo per l'alemany i aprenc l'alemany. Després, més endavant, doncs, com que els projectes d'Argeli, tinc d'aprendre el francès, també estudio el francès, que ja, això ja el portava bastant bé de la batxillerat, i finalment l'anglès. L'anglès amb tots els estatxos a Anglaterra per aprendre l'anglès i finalment doncs, són els tres idiomes que en els que més et bellugues a Suïssa. Suïssa, l'alemany, que és l'idioma, diguéssim, que parla la majoria, de fet és un dialecte de l'alemany, bastant complicat. Tu aprens l'alemany a l'escola, però després, quan parles amb la gent, te'n dones compte que ells parlen un altre alemany i has d'aprendre, diguéssim...
És una mica, és com una mica un dialecte, diguéssim. És com un aquí, dialecte, si no és dins del català, doncs hi ha el parlar de la zona de l'Ebre o el parlar de la zona de Girona, per entendre'ns, i és diferent una
bueno,
mica.
Jo diria que molt més complicat perquè tenen les seves pròpies paraules i és molt diferent a l'alemany. De fet, pràcticament molts dels alemans no entenen els suïssos. Així és com els suïss sí que entenen els alemans perquè el que estudien al col·legi és la llengua alemana. En canvi, el que es parla és aquest dialecte que varia després, de com tu dius, de cantó a cantó. Diguéssim, els cantons de Zúric parla un altre alemany que el cantó de Basilea o de Berna o dels Grisons, no? Però, de fet, el que és el dialecte suís és per un alemany complicadíssim. No?
I què em dius del clima?
I el clima, bueno, el clima, clar, jo amb el calentament de la Terra ha millorat molt, no?, en quant a la temperatura. Però jo recordo els primers anys que estava aquí, bueno, pues era, en fi, a l'hivern teníem neu cada dia, no? Jo al dematí em recordo que ens despertava, la meva dona pues, li agrada dormir amb la finestra oberta, i això és bastant habitual a Suïssa, que és una cosa que també m'ha costat habituar-me, però bueno, com que les cases estan molt ben acondicionades i el diguéssim, ten sempre constantment 22-23 graus de temperatura a l'hivern amb la calefacció, doncs, lògicament s'agraeix doncs, que entri una mica d'aire fresc, no? I recordo que els de matins el que em despertava els hiverns era sempre el senyor conserge que passava amb la màquina de treure neu perquè era continu que nevava, no? O sigui, era, jo recordo els 3-4 primers anys que estava a Suïssa, els hiverns eren molt freds, inclús recordo de vàries gelades del llac, el qual ara ja no és tan freqüent, però en canvi pues, bueno, té l'avantatge que després, quan a l'estiu, pues, un estiu també és, quan fa bon temps és calorós, i la primavera i la tardor pues, són molt macos, tenen temperatures molt agradables, entre 18 i 24 graus, el qual pues, per fer esport per fora, pues, clar, estan en un bisquió, és un paraís, no? Quasi tens la sensació que estàs tot l'any de vacances, perquè pues, el llac es pot fer també caminant com en bicicleta, i a més hi ha aquí al costat mateix hi ha un camp de golf i piscines, i es pot ballar al llac, pots fer vela, jo recordo que en aquella època feia
Joan.
Surf i feia surf en el llac, no? Vull dir...
I una altra cosa que crec que abans d'acabar, perquè és que ens està passant el temps volant i ja estem a punt d'exaurir, ens agradaria que ens parlessis una mica del tema gastronòmic, una mica, pues perquè és una mica diferent el que
bueno,
mengem aquí del que es menja a Suïssa.
Sí, jo sempre m'ha agradat pues, menjar bé, no? I sobretot la cuina catalana, no? Llavors, clar, a mi el que em va faltar més en aquella època era una mica tot el que era el peix i el marisc i tal. I, bueno, pues, un comença a bellugar-se i finalment pues, va trobant les diferents llocs on es pot trobar, i llavors jo m'aficiono a cuinar i pràcticament pues, desenvolupo una certa habilitat a fer pues, paelles, sarsueles i tot el que són especialitats en peix, no? I de fet pues, això pràcticament és un menú que quasi el tinc obligatori quan la gent ve a casa, els suïssos venen a casa, no? Volen que els hi faci pues, una paella, no? Això és el que em va costar més. Pel resto, pues, bueno, amb els anys, ja amb aquesta globalització, avui en dia estic menjant musclos de roses i ahir, per exemple, vaig comprar pimentos del Padrón i l'atún pues, també, i ha arribat també el pernil. Importo el vi Tossals del meu cosí del Molà, que és un vi extraordinari, cada any 1.000 botelles de vi. A l'oli pues, també es troba un bon oli d'Espanya. O sigui, avui en dia això ja diguéssim, ja no és... I després pues, la cuina espanyola, pues, realment Suïssa l'adoren, no? O sigui, de fet, hi ha molts bons restaurants espanyols. Són cars, però realment fan bona cuina, no? Però, clar, fa 30 anys tot això, pues, aquí la gent... vull dir, recordo un xiste que deien que un suís menjant musclos per primera vegada i senties que el crac, 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 com se'ls menjaven amb la closca, no? Això ja avui en dia no és així, no?
Bé, doncs, Joan, se'ns ha tirat el temps a sobre, hem passat més dels 25 minuts que tenim disposats per això, hem passat la mitja hora. Segurament se'ns ha quedat una mica curt per totes les teves experiències, però bé, si més no hem fet una pinzellada a la teva vida. Agraïm que t'hagis posat en contacte amb nosaltres i que haguem pogut parlar aquesta estona. I pues, bueno, sàpiguis que des del teu racó a Suïssa pots escoltar la nostra ràdio des d'internet, perquè es pot escoltar tot arreu, i si més no, te sents una mica més prop de casa teva.
Sí, home. Vaja.
Que encara que sigui Barcelona, també una mica és el Molà.
Sí, vale, d'acord, doncs. Vinga, doncs moltes gràcies per aquest programa i espero pues, bueno, que més o menys pues, no hagi sigut massa avorrit i mai un monòleg per la meva part, no?
Doncs molt bé, Joan. Doncs moltes gràcies.
Abraçada i records a tots, a la família i tots els... i sobretot, vull dir, una abraçada a tot aquest gran poble del Molà, que són ja gent molt maca i que estan fent un gran progrés internacional,
Molt bé, doncs. Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, l'Armand i la Clàudia,
i el Jordi a la part tècnica. Ara us deixem amb el Tocaferro. Fins al mes vinent.